Són les 8. Molt bon dia a tothom. Bon dia. Avui podem guardar el paraigües perquè no esperem pluja.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Què tal, com esteu? Són les 8 d'avui dijous 13 de febrer del 2025. Ara mateix temperatures al voltant dels 11 graus arreu del Baix Empordà. Avui dominarà el sol, tot i que al matí hi haurà alguns núvols residuals i a la tarda núvolsats. Les temperatures es recuperaran al centre del dia amb valors al voltant dels 15 graus. Avui al Supermatí expliquem que com serà la nova seu, com és la nova seu, de fet, de la llibreria Finestres a Palamós, que ocupa l'antic local de la Gavina i que vol esdevenir un referent literari a la comarca. Avançarem els detalls del nou protocol que han posat en marxa la policia local de Palafrugell i l'espai LGTBI per detectar i actuar davant de situacions de discriminació, i explicarem com la policia local de Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró ha desmantellat una xarxa criminal especialitzada en robatoris de mòbils d'alta gamma en establiments comercials d'arreu de l'estat, i també com els Mossos han descobert una plantació amb 230 plantes de marihuana en una casa de dues plantes a Begur i han detingut el vigilant de la població. Tot això avui al Supermatí, són les 8 i pràcticament 2 minuts. Ens escoltes a Ràdio Palafrugell, Ràdio Capital i Ràdio Bisbal. Això no ens ho permetien, que entrevistarem Arcadi Vinyes, és secretari tècnic del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, i amb ell parlarem del retard a les llicències d'obres en municipis com Begur, Palafrugell o Platja d'Aro. I avui, com cada dijous, parlarem de les estrenes de sèries i cinemes amb l'Ignasi Herbat. Com cada dijous, avui amb estrenes força destacades. Això serà de seguida, però abans saludem els periodistes que ens acompanyen cada matí. Maria Alsina, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Oriol Bernà.
Hola, molt bon dia.
Carla Saló.
Bon dia.
I Mariona Fernández.
Hola. Bon dia.
I jo mateix, en Dani Cortés.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
La llibreria Finestres ha obert aquest dimecres al carrer Major de Palamós. Ocupa l'espai que havia ocupat la llibreria, o que havia estat de la llibreria La Gavina, durant 42 anys.
La nova llibreria complementa la residència literària Finestres de la Casa Sanià i vol establir vincles amb la comunitat per dinamitzar l'activitat literària. La directora Aurea Parelló ha destacat que l'objectiu és reforçar l'escena literària i fer de la cultura una eina de canvi social.
I a Palafrugell, la policia local i l'espai LGTBI han posat en marxa un protocol per detectar i actuar davant de situacions de LGTBI-fòbia. L'objectiu és garantir una resposta coordinada i àgil a qualsevol incidència, tant si hi ha denúncia formal com si no. A Platja d'Aro han desarticulat una xarxa de delinqüents especialitzada en furts de terminals mòbils a establiments d'arreu de l'estat.
La policia local de Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró ha desmantellat una xarxa criminal especialitzada en el robatori de telèfons mòbils d'alta gamma, com deies. La investigació es va iniciar després d'un furt a Platja d'Aro i ha permès la detenció de dos sospitosos amb un llarg historial delictiu que operaven de manera itinerant i coordinada.
I a Begur han detingut un home que tenia 230 plantes de marihuana en una casa de dues plantes a Begur.
Els Mossos d'Esquadra, en col·laboració amb la policia local de Begur, han detingut un home que tenia 230 plantes de marihuana en una casa d'una urbanització del municipi. Els agents van fer l'entrada i registre de l'immoble ahir pels vols de 6:45 del matí.
I a Palamós, els Mossos d'Esquadra han detingut tres lladres per endur-se pernils i formatges d'un supermercat valorat en més de 500 euros.
Els arrestats amb antecedents tenen 26, 27 i 40 anys. El furt va tenir lloc aquest passat dilluns. Una patrulla de Mossos d'Esquadra de paisà que feia patrullatge preventiu per la zona comercial de Palamós va veure com dos dels lladres anaven i tornaven de l'interior del supermercat i carregaven els productes del maleter d'un cotxe. A dins del vehicle hi havia el tercer detingut en actitud vigilant. Els agents se'n van malfiar i poc després van confirmar les seves sospites, perquè els tres homes estaven enduent-se els pernils i els formatges sense passar-los per la caixa. Els van arrestar per furt.
L'entitat Som Diversitat ha ofert suport a 61 persones amb discapacitat o trastorns de salut mental al Baix Empordà.
L'acompanyament s'ha dut a terme a través dels tres punts d'atenció repartits per la comarca. Els ajuntaments de Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró, Palafrugell i Torroella de Montgrí han cedit espais per facilitar-ne el desenvolupament.
I les excavacions a la necròpolis i a l'església paleocristiana de Santa Cristina d'Aro volen servir per museïtzar en uns anys aquest espai.
Això és el que han explicat la regidora de Cultura i Patrimoni de Santa Cristina d'Aro, Tina Gorina, i la directora de les excavacions, Esther Medina, en una entrevista al Supermatí. A més, han donat nous detalls de la descoberta del forn soterrat i també de les tombes que s'han trobat en les darreres setmanes.
I anem a la cultura. perquè el Festival Ítaca inaugurarà l'edició 2025 amb un concert gratuït a la platja de Riells de l'Escala. Ens ho explica la Mariona Fernández.
Hi actuaran Uineta, Ginestà i Goa Pop DJs en un esdeveniment que vol consolidar-se com un punt de trobada juvenil. Segons Martí Iguavella, codirector del festival, la voluntat és mantenir una oferta cultural i accessible. A més, enguany l'Ítaca sumarà una nova població que s'anunciarà pròximament.
El Supermatí és l'informatiu que t'explica tota l'actualitat del Baix Empordà.
Del Baix Empordà i també més enllà, perquè estan passant moltes coses, Donald Trump anuncia un acord amb Putin per obrir negociacions sobre la guerra d'Ucraïna. El president dels Estats Units assegura que ha mantingut una llarga i productiva conversa telefònica amb el líder rus i que tots dos han expressat la voluntat de reunir-se a Moscou per abordar el final del conflicte. Trump també ha informat Zelensky, que diu que també vol la pau. El Tribunal Suprem confirma la condemna de 4 anys i mig de presó per Laura Borràs i li nega l'amnistia. El tribunal descarta aplicar-li la llei d'amnistia perquè considera que els delictes de corrupció no queden coberts per aquesta norma. Junts denuncia un acarnissament judicial i Borràs presentarà un recurs al Tribunal Constitucional. Un estudi apunta que els joves catalans no havien estat mai tant de la dreta. Segons l'Institut de Polítiques Socials i de Ciències Polítiques i Socials, un 30% d'homes entre 18 i 25 anys s'identifiquen amb la dreta o l'extrema dreta. També són els més contraris a la immigració i al feminisme i un 16% preferiria un règim autoritari. La cosa canvia completament amb les dones, eh? Això són els nois joves. Les noies són les més d'esquerres i més feministes de la història. I Pedro Sánchez nega una crisi amb Sumar per la tributació del salari mínim. Després de la polèmica per l'anunci d'Hisenda que el salari mínim començarà a tributar, Yolanda Díaz confia a revertir la mesura. Sumar, per tant, manté el pols al PSOE i ha registrat una proposició de llei per impedir-ho. I en el cas Rubiales, Jorge Vilda nega coaccions a Jennifer Hermoso. L'exseleccionador espanyol assegura que només va tenir una conversa voluntària amb el germà d'Hermoso i acusa l'acusació del judici de faltar la veritat. La fiscalia continua demanant un any i mig de presó per ell i dos altres exdirectius de la federació. Les 8 i 7 minuts, moment de saber quin temps farà avui dijous i la resta de la setmana aquí al Baix Empordà. Isaac Vilà, bon dia.
Bon dia, com anem?
Ahir vam tenir un dia ben plujós. Plourà més o no?
La pluja de les últimes hores ha deixat registres al voltant dels 10 litres al sud de la comarca, com per exemple a Palamós, Santa Cristina d'Aro o a Sant Feliu de Guíxols. A la meitat nord, en canvi, els registres han estat menors, entre els 2 i els 6 litres. Avui dominarà el sol, encara amb alguns núvols residuals aquest matí i alguns núvols alts durant la tarda. La temperatura recuperarà el centre del dia amb valors al voltant dels 15 graus. Per tant, bonança. Aquest tram final de setmana veurem si el vent acompanya les regates que es duran a terme a Palamós. Avui esperem vent de gregal entre fluix i moderat, anant de baixa durant el dia i amb lleugera mar de nord. Demà divendres i el cap de setmana no esperem més pluja.
Supermatí, de dilluns a divendres de 8 a 9.
Gràcies, Isaac. I avui el comentari del dia, avui que és el Dia Mundial de la Ràdio, ens l'envia en Miquel 40.
El Dia Mundial de la Ràdio ens convida a reflexionar sobre el present i el futur d'aquest mitjà. Les darreres dades de l'EGM confirmen el seu bon estat de salut. A Catalunya, 3.938.000 persones escolten la ràdio i 2.800.000 ho fan en català. La ràdio és, doncs, el mitjà de comunicació amb més oferta i consum en la nostra llengua. Però darrere d'aquestes xifres hi ha una realitat que sovint s'obvia. El paper de la ràdio de proximitat i la seva necessitat de suport institucional, empresarial i reconeixement social. Les comarques de Girona han estat històricament un exemple de mitjans locals sòlids, tant en ràdio com en premsa i televisió. La seva influència social i política era notable i el seu arrelament als territoris els conferia una credibilitat inqüestionable. Tot i això, el Baix Empordà ha vist com aquest teixit es debilitava amb el temps. Fa no tants anys, aquesta comarca comptava amb delegacions del Punt i del Diari de Girona, així com amb mitjans radiofònics de gran pes com Ràdio Costa Brava o les emissores municipals que eren també referents informatius. També hi havia, per exemple, corresponsals permanents de Catalunya Ràdio o de la cadena COPE o de la cadena SER, cosa que evidenciava la importància comunicativa del territori. A l'Alt Empordà, el cas de Ràdio Cera Empordà exemplifica aquesta evolució. D'una ràdio de proximitat consolidada va passar a ser una emissora musical del grup Prisa i finalment va desaparèixer com a referent informatiu. Recentment el projecte de Taronja Ràdio ha intentat o intentarà recuperar l'esperit d'aquella ràdio de proximitat. No és només una qüestió del Baix Empordà. A la Garrotxa i al Ripollès, emissores com Ràdio Lot o Ràdio Ripoll han jugat un paper clau en la vida social i econòmica. I cal recordar que va ser des d'Olot i Palamós on es va gestar Ona Girona, el projecte que més tard es convertiria en l'emissora nacional Ona Catalana. Aquest panorama en retrocés ens obliga a preguntar-nos com pot ser que en una època en què la ràdio continua sent un mitjà de gran consum, la seva estructura territorial s'hagi afeblit tant. Malgrat la seva audiència i la seva capacitat d'influència, la ràdio continua sent la germana pobra dels mitjans de comunicació. Tothom vol ser-hi, tothom hi vol tenir presència, des de les administracions fins a les empreses, però poc es preocupen per garantir per la seva sostenibilitat. La inversió publicitària, essencial per la viabilitat dels mitjans, sovint passa de llarg de les ràdios locals, mentre que les institucions reserven el seu suport per altres formats mediàtics, sobretot si són més massius o glamurosos. Aquest desequilibri és perillós. La ràdio de proximitat no només informa, també estructura el batec diari dels territoris. És un servei públic, encara que no sigui una emissora pública. La seva capacitat d'adaptació a les necessitats del territori és incomparable. I tot i això, ha de lluitar constantment per demostrar la seva vàlua. En els darrers anys, el fenomen del podcast ha agafat embranzida, sovint presentat com una revolució en el consum d'àudio. Però cal ser clars, moltes vegades el que avui anomenem podcast, en molts casos, és simplement ràdio sota demanda. I els principals creadors d'aquests continguts, moltes vegades, de fet, en el conjunt de l'Estat, majoritàriament són les mateixes empreses radiofòniques que, paradoxalment, han de batallar per mantenir el seu finançament. El true crime és la crònica judicial de tota la vida. El podcast conversacional són les tertúlies radiofòniques de tota la vida. I les ficcions sonores són el radioteatre de tota la vida. La ràdio no ha desaparegut, només ha canviat de format. I això és una prova de la seva adaptació. Però el seu esperit continua sent el mateix: explicar històries, informar, acompanyar i entretenir. Si la ràdio continua viva, no és només perquè hi hagi milions de persones que l'escoltin, és perquè els que hi treballem creiem en el seu valor. Però aquest esforç no pot recaure només en els professionals. La ràdio de proximitat necessita el suport de tothom, de la ciutadania, que ha de ser conscient de la seva importància, de les empreses, que haurien de valorar-la com a plataforma publicitària efectiva i viable, i també de les institucions, que haurien d'incloure-la en les seves polítiques de comunicació i promoció del territori. A dia d'avui, el Baix Empordà, el mapa radiofònic de proximitat es limita a Ràdio Capital com a única emissora d'abast comarcal, Televisió Costa Brava com a referent audiovisual i les emissores municipals de Sant Feliu de Guíxols, de Palamós, de Palafrugell, de Begur, de la Bisbal o de Torroella, que fan el que poden amb recursos molt desiguals entre elles. Tanmateix, aquesta estructura podria ser molt més forta si es prengués consciència de la seva rellevància i si fóssim capaços d'articular-nos una mica més com a sector. Aquest Dia Mundial de la Ràdio hauria de servir per reivindicar el paper essencial d'aquest mitjà, no només com un canal d'informació, sinó com un element clau per articular la identitat i la cohesió de les comunitats a les que ens adrecem. Perquè la ràdio és molt més que un mitjà de comunicació. És la veu d'un territori. I com a tal, se l'ha de cuidar.
Gràcies, Miquel. I, efectivament, això, la cohesió del territori és el que fem amb aquest programa, aquest informatiu conjunt de Ràdio Palafrugell, Ràdio Capital, i que també podeu seguir a Ràdio Bisbal, i esperem que ben aviat en moltes altres emissores.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Un minut i mig i arribarem a un quart de nou del matí. És dijous 13 de febrer del 2025. Begur, Palafrugell o Platja d'Aro són alguns dels municipis del Baix Empordà que triguen més dies a donar una llicència municipal d'obres. Són dades que es desprenen de l'enquesta que ha fet el Col·legi d'Arquitectes de Catalunya a la demarcació de Girona. I per parlar d'aquestes dades i del retard en aquestes llicències d'obres, ens visita el secretari tècnic del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, l'Arcadi Vinyes. Bon dia.
Hola, bon dia.
Dèiem, aquests són els municipis que triguen més a donar llicències. Què implica aquest endarreriment en l'atorgament de les llicències d'obres?
Home, implica un problema greu amb l'activitat econòmica del promotor que vol fer un edifici nou. O sigui, triga tant per aconseguir una llicència vol dir que a vegades els pressupostos, tot el tema econòmic relacionat amb l'obra es pot disparar. Últimament hi ha hagut, en els últims anys hi ha hagut increments molt grans amb els costos de la construcció i, evidentment, aquests terminis el que fan és destrutar qualsevol previsió que es pugui fer econòmica d'una obra, per exemple.
Clar, perquè la teoria diu que aquesta, les llicències d'obra, com a molt, s'haurien d'atorgar en 2 mesos. Quina és la realitat?
No, la teoria no, ho diu la llei d'urbanisme,
sí,
de Catalunya.
Sí, sí, exacte.
És un paràmetre legal.
Una teoria amb rang de llei.
No es compleix, diguéssim.
Quins són els terminis, finalment? A la pràctica, dic, a la pràctica.
Bueno, us els hem passat amb aquesta enquesta, no? Per exemple, nosaltres ens surt... Vem, nosaltres, el Col·legi d'Arquitectes, una de les feines que fa és visar tots els projectes, diguéssim, a... susceptibles d'aconseguir una llicència d'obra major. Diem, els projectes que han de complir la llei d'ordenació de l'edificació. Nosaltres sabem quants projectes s'han fet en cada municipi durant uns terminis determinats, i llavors vam fer una enquesta entre tots els arquitectes que feien aquests projectes perquè ens diguessin quan es havia trigat a aconseguir la llicència d'obres. Llavors, aquesta llista l'hem publicat amb les dades dels municipis en els que havíem tret com a mínim un 15% de respostes, diguéssim, del total de les obres que sabíem que hi havia en aquest municipi, d'acord? Llavors, bueno, doncs ens surten aquests números. Doncs, no ho sé, del Baix Empordà tenim Palafrugell amb 9 mesos, Sant Feliu de Guíxols amb 8, l'Escala amb 7... Begú amb 10, Castellplatja d'Aro amb 9, Palamós amb 6...
M'estàs dient bàsicament els municipis més turístics. Hi ha algun que destaqui pel contrari per fer-ho bé?
Ara mateix...
Poder no?
Amb les dades que tinc... Bueno, no ho sé, ara mateix aquí me surt Torroella amb 8... Els tinc per tota la província, m'entens? I, esclar, i no tinc tots els municipis, perquè no de tots els municipis hem tingut dades suficients. Però, bueno, és una cosa que diguéssim, el dia a dia dels nostres col·legiats ens van fent saber. O sigui, del col·legi trobem les queixes dels col·legiats i avui en dia és una de les queixes més grans que hi ha.
Això seria extrapolable a tot Catalunya o és propi dels municipis
amb més
pressió de construccions?
No, és extrapolable absolutament a tot Catalunya. Evidentment, com més alt el municipi, normalment està relacionat amb aquests terminis, diguéssim, que triguen més en general. Els municipis petits, el que nosaltres hem detectat és que probablement no hi ha tant de calatge.
Que seria, en municipis petits hi ha menys estructura municipal, que és qui ha de gestionar les llicències, i per tant, si hi ha menys estructures, comprendria que triguessin més, però en municipis grans en principi haurien d'estar dimensionats, no?
Bueno, a vegades l'estructura el que fa és burocràcia, no? No ho sé.
Teniu identificades les causes d'aquests endarreriments?
Bueno, aviam, s'ha d'entendre també que avui en dia la nostra feina, de la nostra com els arquitectes municipals, està sotmès a una quantitat de normativa enorme. O sigui, els projectes d'edificació avui han de complir pues, moltíssimes normatives que a vegades són complexes, difícils d'interpretar i inclús en algun cas podem dir hasta contradictòries, no? Si compleixes una normativa, potser compleixes una altra. Però bueno, vull dir que són coses que es van capejant, però això és un inconvenient important.
Clar, mala peça al taler, no? Si, en tot cas, si totes aquestes normatives afegeixen burocràcia i passos a un termini que hauria de ser ràpid, teòricament, de 2 mesos?
Sí. Mala peça al taler, el que dius tu. Sí. Saps què passa? A més, cada vegada està tornant més complexa el contacte amb els ajuntaments. Cada vegada és més difícil accedir a consultes amb els tècnics municipals. Això també és una de les queixes que tenim més sovint dels nostres col·legiats. Pensa que hi ha ajuntaments, a mi m'ha passat, que demanes per parlar... Perquè, ja t'he dit, les normatives totes tenen interpretació i moltes vegades has de consultar a veure com funciona aquell tema o quin és el criteri d'aquell ajuntament, no? Es fa molt difícil. Pensa que hi ha ajuntaments que truques, a mi m'ha passat, demanes hora, i escolta'm, que voldria parlar amb un tècnic social. Diu, és que si no té un expedient obert, no el podem atendre. El que vol dir, si el que vull és obrir l'expedient per sol·licitar llicència, però es fa, si ja comences que tens dubtes i no saps quan has d'enfocar-ho, com vols obrir un expedient i presentar un projecte en aquell ajuntament, saps què vull dir?
Bé, sí, la comunicació... Bueno, la burocràcia, podem dir-la, no? Constant, la burocràcia que va en augment.
Segur.
Abans li preguntava, no? Quin és l'impacte? Em deia, clar, increment de costos, és a dir, pot ser que una obra que es presenta avui, d'aquí 9 mesos, quan de mitjana ens donin la llicència, els preus hagin canviat del tot i s'hagi de tornar a fer o no tingui sentit aquella llicència?
Bueno, tant com que no tingui sentit, no ho sé, poder, però bueno, que hagi canviat el preu segur.
Val.
Vull dir... tu pots fer un pressupost... O sigui, ara, avui en dia, les empreses constructores, quan fan pressupost, l'acoten el termini, eh? Ja. Diuen, aquest pressupost serà vàlid durant un mes, o serà vàlid durant... Passar... hi ha hagut últimament en el sector de construcció una fluctuació tan gran amb els preus que la cosa es fa molt complicada, eh?
Uh-huh. Quina solució identifiqueu?
A veure, nosaltres, com a Col·legi d'Arquitectes, ja fa temps que amb altres col·legis professionals i amb altres entitats de control, a Barcelona estem fent el que en diem l'informe de viabilitat tècnica. Això consisteix que nosaltres fem una revisió prèvia del projecte i revisem i garantitzem que es compleix tot el que fa referència a la normativa tècnica que porta el projecte. Els ajuntaments han de revisar d'un projecte per donar llicència d'obres la part tècnica i la part urbanística. Llavors, nosaltres proposem fer aquesta feina a nivell de tot Catalunya, estem treballant amb l'Oficina de Gestió Empresarial, amb l'OGE, del Departament d'Economia i Finances, a intentar implantar aquest sistema a tot Catalunya. O sigui, el col·legi fa la revisió tècnica i l'Ajuntament només té que fer la revisió urbanística, amb la qual estem simplificant la feina i estem facilitant la feina dels ajuntaments fent pràcticament la meitat o més de la meitat de la feina que s'ha de fer. I això ho estem fent a Barcelona, està funcionant bastant bé, i nosaltres ho proposem com una solució per implantar tot Catalunya.
Mm-hmm. Ho heu proposat formalment, és a dir, si està treballant...
Bueno, si està treballant, perquè és una cosa que no es pot fer, diguéssim, ajuntament per ajuntament. Ja. Això seria, diguéssim, un problema greu, perquè no. Això, en principi, estem treballant, ja t'he dit, amb el Departament d'Economia, amb l'OGE, l'Oficina de Gestió Empresarial, per veure com podem buscar el sistema per implantar-ho per tot Catalunya. Però, evidentment, és complex, vull dir, no es fa en 2 dies, vull dir, tot això s'han de preparar uns protocols, s'han de fer una normalització de tota la normativa, diguéssim, municipal per tot Catalunya, bueno, doncs tota una sèrie de coses.
Mm-hmm. Doncs esperem i ho seguirem. Quan tingueu novetats sobre aquesta implementació, doncs tindrem ganes d'explicar-ho també, veiem si això serveix per agilitar la cosa una mica. Hem parlat amb l'Arcadi Vinyes, que és el secretari tècnic del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, arran d'aquestes dades del Col·legi d'Arquitectes sobre els endarreriments en la concessió de llicències municipals d'obres, per exemple, que afecten a Begur, Palafrugell, Platja d'Aro o molts altres municipis del Baix Empordà i de tot el país. Arcadi Vinyes, moltíssimes gràcies.
Molt bé, moltes gràcies.
Que tingui molt bon dia.
Adéu, bon dia.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
Vuit i 23 minuts, més notícies. La llibreria Finestres de Palamós ha inaugurat aquest dimecres la seva nova seu. L'espai ocupa l'històric local del carrer Major que durant 42 anys va acollir la llibreria La Gavina. Mariona.
El nou establiment complementa la residència literària Finestres, instal·lada el 2023 a la Casa Sanià. La directora de la llibreria, Aurea Parelló, ha explicat que la iniciativa busca mantenir l'essència cultural del local. També busca mantenir vincles amb la comunitat per dinamitzar l'activitat literària a la comarca. Durant la presentació, Montse Cargol, antiga propietària de La Gavina, ha destacat la importància de preservar el llegat cultural de l'espai i ha qualificat el projecte com un regal que dona continuïtat a la feina feta durant els darrers 4 dècades.
Ara estic bastant emocionada. És un moment molt bonic, la veritat. Molt inesperat. Ha sigut així com... un regal que ens ha fet l'univers de continuar amb una ànima tan bonica. Em molt agraïda a tot l'equip de Finestres per la il·lusió, les ganes i la delicadesa en què han volgut mantenir doncs, aquest espai. I molt contenta, la veritat és que molt contenta.
La reforma de la llibreria ha estat a càrrec... Un segon, Mariona. La reforma de la llibreria ha estat a càrrec de l'estudi Pasqual Ribas, que ha combinat elements tradicionals mariners amb una estètica moderna per respectar l'esperit original del local. L'objectiu ha estat crear un ambient acollidor que connecti amb el paisatge i la identitat del municipi.
L'agenda d'activitats començarà el 29 de març amb una ruta guiada per l'autor Andrés Rubio, que analitzarà l'impacte urbanístic al litoral de la Costa Brava. A partir del maig, els escriptors de la residència literària Finestres oferiran lectures en veu alta de les seves obres. De cara a la tardor, la programació es completarà amb les presentacions d'autors locals i llibres alineats amb la filosofia de Finestres. L'alcalde de Palamós, Lluís Puig, ha destacat que la llibreria permet recuperar un espai cultural que el municipi havia perdut. A més, ha ressaltat la connexió que pot establir amb la residència literària Finestres, reforçant el paper de Palamós com un punt de referència literari.
La policia local de Palafrugell i l'espai LGTBI+, han posat en marxa un protocol per detectar i actuar davant de situacions de LGTBI-fòbia. L'objectiu és garantir una resposta coordinada i àgil a qualsevol incidència, tant si hi ha denúncia formal com si no. Segons la regidora de Benestar Social i Igualtat, Margarita Mauri, cal buscar espais segurs i accessibles per tothom. I cal assegurar que qualsevol persona que pateixi una situació de discriminació sàpiga que serà escoltada i rebrà suport.
Però, més enllà d'aquest reconeixement de drets a nivell formal, la veritat és que encara hi ha un llarg camí per recórrer en tots els contextos, al llarg del territori, perquè evidentment no totes les sensibilitats són iguals, no tothom està en la mateixa grau de recepció, no?
El cap de la policia local de Palafrugell, David Puertas, explica que aquesta eina, aquest protocol conjunt amb l'espai LGTBI, permet compartir informació de manera fluida per actuar de manera més eficaç. De fet, el protocol estableix una comunicació directa entre els dos serveis i assegura que qualsevol cas que es detecti es tractarà amb sensibilitat i rigor.
Des de la policia local, juntament amb en José, varen fer un protocol ja que ja està establert, en el que volem transversalment compartir molta informació, no? És a dir, qualsevol cosa que ens arribi a nosaltres, automàticament comptarem amb la seva mirada i el seu acompanyament, vale? I qualsevol cosa que li arribi a ell, vale? Que tingui de ser policial, automàticament es passarà a nosaltres a la policia per tal d'actuar per la banda que més nosaltres més entenem i més treballem, no?
El tècnic de l'espai LGTBI de Palafrugell, en José Yepez, destaca la importància d'actuar també davant la discriminació quotidiana.
La societat ha estat construïda des d'una mirada, no? I a l'estar construïda des d'aquesta mirada no s'han tingut en compte diferents formes de viure, no? Diferents formes d'estar al món que al no tenir-les en compte les deixem de banda, diguem, per sistema i per inèrcia. Això, diguem, no és una discriminació directa, no? Com també hi ha, no? I són els grans titulars que a vegades apareixen, no? A les notícies, però tenen tot a veure amb aquesta qüestió de, per exemple, que té tot a veure amb l'àmbit de seguretat ciutadana, considerar que una cosa que tenim supernormalitzada, com pot ser insults de maricón, per exemple, estigui normalitzat i és una forma.
Una forma de discriminació, en aquest cas, indirecta. La policia local ha rebut, i de fet tot el personal de l'Ajuntament de Palafrugell, ha rebut formació en detecció de casos de discriminacions LGTBI. A Platja d'Aro, la policia local de Castell, Platja d'Aro i Segaró ha desmantellat una xarxa criminal especialitzada en el robatori de telèfons mòbils d'alta gamma en botigues de tot l'estat. La investigació va començar després d'un robatori a Platja d'Aro i ha permès la detenció de dos sospitosos que tenien una llarga història delictiu i que operaven de manera itinerant i coordinada.
Els fets van començar el 10 de gener quan un establiment de Platja d'Aro va denunciar el robatori de diversos dispositius mòbils per un valor de 9.000 euros. Les càmeres de seguretat van gravar el moment del furt en què es veien dos homes actuant amb una estratègia definida. Un d'ells es dedicava a desconnectar els sistemes de seguretat dels terminals, mentre que l'altre els guardava en una bossa forrada d'alumini per evitar que s'activessin les alarmes. Després d'aconseguir el botí, tots dos van sortir de la botiga sense ser detectats pel personal. La policia local va analitzar les imatges de seguretat i va iniciar una recerca per identificar els autors del robatori. Una de les primeres pistes clau va ser la identificació d'un vehicle sospitós que havia estat llogat a Madrid. En contrastar la informació amb les bases de dades policials, els agents van descobrir que el cotxe estava a nom d'un ciutadà romanès amb antecedents per furts similars. A partir d'aquí, la investigació va revelar un patró d'actuació. Els delinqüents canviaven de vehicle cada setmana per dificultar la seva localització i es desplaçaven constantment per diferents ciutats. A més, utilitzaven intercomunicadors per coordinar-se durant els robatoris i actuaven de manera discreta i eficaç.
També hi ha hagut robatoris en altres ciutats, no, Oriol?
Sí, mentre avançava la investigació, el 13 de gener, la responsable legal de la cadena de botigues on s'havia produït el furt de Platja d'Aro va alertar la policia local que establiments de la mateixa empresa a Vilanova i la Geltrú i Lleida també havien patit robatoris amb el mateix modus operandi. En aquests casos, el valor total dels mòbils sostrets arribava als 10.000 euros. Amb aquesta informació, la policia local de Castell-Platja d'Aro i S'Agaró va posar-se en contacte amb els Mossos d'Esquadra per coordinar-se amb les unitats d'investigació de Vilanova i la Geltrú i Lleida. L'objectiu era rastrejar els moviments dels sospitosos i evitar que continuessin actuant impunament. Després de diverses setmanes de recerca i seguiment, el 30 de gener, la policia del País Basc va informar que havia detingut un dels sospitosos a Basauri. L'arrest es va produir després que l'individu cometés un altre robatori en un establiment de la mateixa cadena, sostraient telèfons per valor de 6.000 euros. Dos dies més tard, la Guàrdia Civil de Sagunt, a València, va detenir el segon integrant de la banda amb un control de carretera a Castillejo de Iniesta, a Cuenca, a l'autovia A3. En el moment de la seva detenció, transportava 8 mòbils robats en un altre establiment de la mateixa cadena, valorats en 10.000 euros.
I els Mossos detenen un home que tenia 230 plantes de marihuana en una casa de dues plantes de Begur. Els Mossos, en col·laboració amb la policia local, van detenir aquest home que tenia 230 plantes en una casa de dues plantes. Els agents van fer l'entrada i registre de l'immoble ahir pels vols de 6:45 del matí.
Una quinzena d'efectius de l'Arro van entrar a la casa situada al número 22 del carrer Carles Riba, on es va trobar el vigilant de la plantació. A dins, els agents d'investigació van trobar dues habitacions preparades amb tot el material necessari per cultivar la droga, però sense plantes, ja que les havien recollit els darrers dies. En canvi, a la planta de baix, els Mossos van trobar un garatge ple amb 230 plantes de més d'un metre d'alçada. Tant a les dues habitacions com en el garatge hi havia tot el material i aparells necessaris per fer créixer la droga. Làmperes de llums LED, extractors per evitar la forta olor de marihuana i ventiladors, a banda de fertilitzants que es fan servir per cultivar. Se sospita que el detingut era la persona encarregada de vigilar la plantació. De fet, els policies han hagut d'ajudar-se d'un traductor, ja que l'arrestat no tenia documentació ni parlava català o castellà. Agents d'investigació criminal de l'àrea bàsica policial de la Bisbal d'Empordà s'han emportat un mostreig de la droga intervinguda per tal de servir com a prova al jutjat. Just després, els treballadors d'una empresa han tallat la resta de la marihuana i l'han guardat en cubells perquè els Mossos la custodiïn. El detingut se l'investiga per un delicte contra la salut pública i passarà a disposició del jutjat de guàrdia de la Bisbal d'Empordà en les properes hores.
I a Plaramós, els Mossos han detingut tres lladres per endur-se pernils i formatges d'un supermercat valorats en més de 500 euros.
El furt va tenir lloc aquest passat dilluns en un supermercat situat a la zona comercial de Plaramós. Una patrulla de Mossos de Paisà de la comissaria de la Bisbal, que feia vigilància per la zona, va veure tres homes en actitud sospitosa a l'aparcament del supermercat. Dos d'ells anaven i venien de l'establiment i a cada viatge carregaven pernils i formatges al maleter del cotxe. L'altre home els esperava amb actitud vigilant a l'interior del vehicle. Els Mossos d'Esquadra van malfiar-se'n i per això van decidir comprovar que els sospitosos haguessin passat per caixa. Al cap de poca estona, els policies van confirmar les seves sospites perquè els lladres havien furtat tots els productes que s'havien endut del supermercat. L'establiment va presentar denúncia i els Mossos van detenir els tres homes que tenien 26, 27 i 40 anys per un delicte de furt. El valor dels pernils i formatges que s'havien endut del supermercat puja a 572 euros. Els detinguts tenen antecedents per fets similars. L'endemà van passar a disposició judicial en el jutjat de guàrdia de la Bisbal.
I ara passem al supermatí, a les 8:34 minuts.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
A la cultura. Les excavacions de la necròpolis i l'església paleocristiana de Santa Cristina d'Aro volen servir per museïtzar en uns anys aquest espai. Això és el que han explicat la regidora de Cultura i Patrimoni de Santa Cristina d'Aro, Tira Gorina, i la directora de les excavacions, Esther Medina, en una entrevista al Supermatí. A més, han donat nous detalls de la descoberta del forn soterrat i les tombes que s'han trobat en les darreres setmanes.
Segons Esther Medina, el forn ja es va detectar en una intervenció anterior, però aquest any s'ha pogut excavar completament. Pel que fa a les tombes, en destaca la troballa d'un individu amb una alçada poc habitual per l'època, fet que pot aportar noves dades sobre la població que va habitar la zona entre els segles 7 i 10.
Doncs, relacionat amb això, hem vist doncs, aquest forn, que és la darrera troballa que hem pogut excavar. Presentim que n'hi haurà més d'estructures domèstiques, preindustrials, com li vulgueu dir. I és a dir que per una banda hi ha coses esperades i de l'altra doncs coses inesperades, com sempre passa en una excavació arqueològica.
Tina Gorina recorda que aquest jaciment es coneix des dels anys 60, quan es van fer les primeres troballes arran d'unes obres. Des del 2021 van reprendre les excavacions i es van adonar que encara quedava molt per descobrir, però reconeix que ara l'objectiu és consolidar i museïtzar l'espai.
Però aquesta fase d'excavacions acabarà en els propers mesos.
El projecte, però, no s'atura aquí. La regidora apunta que aquest és només el primer pas d'un procés que inclou quatre fases per estudiar en profunditat la necròpolis. La seva continuïtat, però, dependrà de l'arribada de noves ajudes per part d'organismes supramunicipals.
Estem, no vull dir números, però estem com a la 1 de 4 per poder acabar de consolidar doncs, aquest jaciment. Perquè tampoc es tracta, des del nostre punt de vista de l'equip de govern, no es tracta d'excavar moltíssim, sinó que s'excavi lo més important, el més vistós també a l'hora de poder-ho consolidar per llavors doncs, poder museïtzar aquesta necròpolis i que sigui doncs, un espai doncs, on la gent pugui venir a veure l'important que és, no? Perquè hem de tenir en compte que sense l'existència d'aquest jaciment i en especial pues, de tota la història de la vila de Santa Cristina, perquè era una possible vila romana que després es va transformar en mausoleu, doncs potser la vida de Santa Cristina no hagués existit mai.
Segons Medina, les anàlisis antropològiques ajudaran a conèixer millor qui eren les persones enterrades al jaciment i com vivien. A més, una prospecció amb georradar ha indicat que hi podria haver més estructures encara per descobrir, tan vinculades al cementiri com a una possible vila romana prèvia. L'objectiu final és convertir aquest espai en un punt de referència històrica i patrimonial pel municipi i per tota la comarca. Gorina conclou que el jaciment explica d'on venim i per això és important protegir-lo i donar-lo a conèixer.
Som Diversitat ha ofert suport aquest any a 61 persones amb discapacitat o trastorns de salut mental al Baix Empordà. L'acompanyament s'ha dut a terme a través de 3 punts d'atenció repartits per la comarca. Els ajuntaments de Castell-Platja d'Aro i S'Agaró, Palafrugell i Torroella de Montgrí han cedit espais per facilitar-ne el desenvolupament.
El programa, actiu des del 2017 i subvencionat pel Departament d'Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya, busca millorar l'ocupabilitat dels participants. Per accedir-hi cal estar inscrit com a demandant d'ocupació i es prioritza qui rep la renda garantida de ciutadania o ha patit violència de gènere. L'oferta formativa inclou tutories individuals i grupals, seguiment laboral i sessions d'informàtica i alfabetització digital per a la recerca de feina. A més, s'han dut a terme activitats professionalitzadores en atenció al client, consergeria i comerç. També s'ofereixen pràctiques en empreses i entitats de la comarca. Aquest 2024, un 44% dels participants va aconseguir inserir-se al mercat laboral. En les edicions anteriors, el programa va atendre 164 persones amb un índex d'inserció del 66%. Som Diversitat compta amb el suport d'Incerta Empleo i de les fundacions Eurofirms i Renstart per facilitar l'accés a ofertes laborals. Per reforçar les oportunitats d'ocupació, el Consell Comarcal del Baix Empordà té convenis amb 52 empreses de la comarca. Aquests acords permeten generar vincles entre els participants i el teixit econòmic local, facilitant la seva inclusió al món laboral.
He sobreviscut l'amor. Vull somriure al despertar-me i estirar-me sota l'arbre.
El Festival Ítaca ha anunciat el cartell del concert inaugural de l'edició d'enguany. El codirector artístic de l'Ítaca, Martí Aiguavella, ha explicat en una entrevista al Supermatí que el format gratuït es manté per consolidar el concert com un punt de trobada per al públic juvenil.
L'esdeveniment, que es farà a la platja de Riells de l'Escala, comptarà amb les actuacions de 3 artistes emergents, Uineta, Girastà i Goa Pop DJs. A més, l'espai disposarà de barra i food trucks per complementar l'experiència. Segons ha afirmat Aigua Vella, l'Ítaca sempre ha apostat per una cultura accessible amb espectacles a preus populars i aquesta inauguració és un exemple d'aquesta filosofia. El festival també sumarà una nova localitat al seu recorregut. Tot i que encara no s'ha fet oficial, l'organització anunciarà pròximament aquesta incorporació, que se sumarà a les actuals seus del Baix i l'Alt Empordà, com l'Escala i l'Estartit. Escoltem Aigua Vella.
En unes setmanes anunciarem el cartell general que combinarà, acabarà de perfilar el que és l'Ítaca l'Estartit i publicarem també els noms d'Ítaca Pobles. I sí que hi ha alguna novetat en aquest aspecte que comentes, que hi haurà una nova població enguany.
Pel que fa a la programació musical, la Santa Gresca serà una de les nits més esperades.
Aquesta nit, centrada en nous talents, comptarà amb tres estrenes destacades. Uineta presentarà el seu primer treball, Ginestà estrenarà el seu nou EP i Goa Pop DJs debutarà amb un espectacle conjunt d'Adrià i Ona Giner. Per a Revetlla de Sant Joan a l'Estartit, el cartell ja inclou noms com Oques Grasses, Carolina Durante i Figa Flowers. Tot i això, encara queden artistes per confirmar. Aigua Vella ha avançat que les pròximes setmanes es duraran a conèixer més novetats. Les entrades pels concerts de pagament ja estan a la venda i el ritme de vendes és positiu. Més de la meitat de les entrades per la Revetlla de Sant Joan ja s'han venut i des de l'organització no descarten que s'exhibeixin aviat.
Gràcies, Mariona. De seguida parlem de llibres. Avui toca de cinema i de sèries amb l'Ignasi Arbat. Abans escoltem Amor estacional de Ginestà.
I va ser un gran matí de mirar-nos, tocar-nos i riure, i a dins de l'aigua vam fer el pi. Vam brindar pel futur, jo tenia esperances de veure't després d'un màgic mes de juny. Tu te'n vas a conèixer tota Europa, jo vull dir-nos. Ella és addicta a l'amor estacional. Ella és addicta al mojito tropical. Vam creuar mirades a la platja de Malgrat i malgrat hi havia onades ens vam banyar junts al mar.
I els dijous, al Supermatí, parlem de les estrenes de cinema i de sèries amb l'Ignasi Arbat. Com estàs? Bon dia.
Què tal? Bon dia.
Bé, tot bé?
Bé, feliç dia de la ràdio, no? Avui,
sí, exacte, dijous. Feliç dia de la ràdio. I una setmana més parlant de cinema, parlant de sèries, amb dues estrenes, allò que almenys tenen nom, no?, les dues primeres. Ja sí, veurem el resultat.
Sí, sí, són ja franquícies d'aquestes consolidades i la primera d'elles, com a mínim, molt esperada.
Vinga, doncs comencem. Què comencem?
Doncs amb aquest Capitán América Brave New World.
Here I am. You want to help me? Is there anything you remember?
Això és la nova fornada de Marvel, no? Que deu ser... No sé si fa bona pinta o què, això.
Doncs pinta regular.
Ja.
Sí, és una pel·lícula que ha tingut molts problemes en la producció. Hi ha hagut un remuntatge durant una bona època, uns mesos. Hi ha hagut vaga de guionista. Tot això ve arran de que Kevin Feige, com que la companyia no anava massa bé des que ell s'havia desvinculat d'alguna part de tot això, va decidir que doncs, la cosa no funcionava i que tornava ell i intentava arreglar les noves pel·lícules que vinguessin. I les que estaven per estrenar, intentar fer el que pugui per salvar el que pogués ser. I aleshores, dintre del que s'havia rodat d'aquesta pel·lícula, van canviar moltes coses. Van eliminar personatges, van afegir, per exemple, Giancarlo Esposito, han hagut molts de reixuts en aquesta pel·lícula, i per tant queda un mix entre el que era abans i el nou que ha introduït Kevin Feige. d'una pel·lícula que tampoc té un director molt conegut, Julie Zona, que és un director, diguéssim, que no té massa res dintre del seu currículum. The Cloverfield Paradox és la seva pel·lícula potser més coneguda. Que
va entrar... no tinc ni idea de quina és.
Va arribar a Netflix aquesta directament. Val. I bé, és com una mena de seqüela de la sèrie de Falcon and the Winter Soldier. No sé si l'havia seguit.
No,
aquesta.
No la vaig mirar. És a dir, expliquem-ho, eh? Capitán Amèrica, jo crec que no expliquem res a ningú si diem que en Capi, al final de Endgame, bueno, ja...
No es jubilava.
Es jubilava.
Deixem-ho
així. Sí. Mm. I per tant, el seu segon, diguem-ne, el seu amic, com es diu aquest home?
Bueno, sí, aquest és en Falcon i llavors en havia l'altre que era el Winter Soldier.
Sí,
no?
Llavors, això, i per tant va venir la sèrie aquesta, Falcon i Winter Soldier, i ara aquest, en Falcon, agafa el paper de Capitán Amèrica, no?
Exacte, en aquella sèrie, o sigui, al final d'Endgame, ja diguem-ho, el Capità Amèrica li entregava l'escut al Falcon, no? Diu, ara t'encarregues tu d'això. I la sèrie va, doncs, si ha d'acceptar aquest escut o no, o cedir-li en Bucky, no? Que és el Winter Soldier. Bàsicament és això. En allà se suposa que ja accepta el llegat i decideix ser el Capità Amèrica. I a partir d'aquí, aquesta pel·lícula és ja assumint ell el paper, el rol de Capità Amèrica. Aleshores, aquella sèrie, que no ha tingut segona temporada... La seva continuïtat es va dividir en dues bandes. Una branca, que és aquesta, Capitán América Brave New World, en el qual doncs, tenim Anthony Mackie fent el paper de Capità Amèrica, i l'altra és Thunderbolts, que estarà protagonitzada per el Sebastian Stan, fent de Winter Soldier i un altre grup de superherois. Aleshores, són com dues trames d'aquella sèrie que se divideixen en dues pel·lícules. I en aquest cas intenten agafar una mica aquesta branca de cinema conspiranoic, intentant semblar-se a la pel·lícula, la segona del Capi, que era la de la Winter Soldier, precisament.
Sí.
Però bé, sembla que no ho han acabat d'aconseguir del tot.
Sí, veig que les crítiques justegen.
Sí, justegen, diuen que no és un desastre, però que tampoc és bona, no és bona ni dolenta, o sigui, tothom està en aquest terme mig de que la pel·lícula, doncs, es queden allà a la meitat de tot.
Clar, és una pena, perquè les pel·lícules del Capitán Amèrica originals eren boníssimes.
A mi m'encanten les tres. Sí. O sigui, la primera de la Segona Guerra Mundial està molt bé, les altres potser són una mica més de Vengadores, potser que no pas de Capitán Amèrica, però estan molt bé. I aquesta sí, és la primera de la trilogia que falla.
I aquí amb Harrison Ford.
Sí, Harrison Ford, que fa el paper de Thaddeus Thunderbolt Ross, que ja és un paper doncs, que havia fet William Hart, però malauradament l'actor va morir, i aleshores no sabien ben bé què fer amb aquest paper. Harrison Ford, que es veu que ja havia estat doncs, parlant amb Kevin Feige de que volia un rol a Marvel Studios, perquè diuen que allà s'ho passen molt bé i ell també volia divertir-se, aquest senyor que ja té més de 80 anys, eh? Però que no para de fer coses. I va dir, doncs mira, si volguessis, perquè aquest rol segurament no el voldrà ningú i estem pensant en canviar-lo, i va dir, no, ja el faig jo, que era amic meu, i així també el puc honrar, el seu personatge. I se'l va quedar el Harrison Ford. Que, a més, en els còmics, que ja passa doncs, també en aquesta pel·lícula, el personatge de Thaddeus Ross es converteix en un Hulk de color vermell.
Això per què?
I, bueno, són coses d'aquestes que a vegades fan els còmics. I aquí han decidit adoptar també això, i el personatge de Harrison Ford, que és el president dels Estats Units, ja quan comença la pel·lícula, no és cap spoiler perquè ho veiem
ja
al trailer.
Ja es veu el trailer.
Exacte. Tot i que és una part que veurem a la segona part de la pel·lícula, tirant cap al final, no cap al principi, s'acabarà convertint en aquest Hulk de color vermell.
Mm-hmm. Bueno, molt bé. Mira que m'agrada Marvel, però jo crec que aquesta... crec que l'ometré. Ja després ja investigaré si té algun. Clar, és que està en un moment estrany tot plegat.
Sí, jo, mira, la setmana que ve et diré si...
Si val la pena o no.
Si la salvem o no.
Però molt bé.
No,
sí, sí. No, mira, la setmana que ve no m'ho diràs, perquè la setmana que ve farà el programa amb Ferran, perquè jo estaré precisament a la ciutat on passa la pel·lícula de la qual parlem ara.
Doncs va, anem a la següent, que és Bridget Jones, Lo Caporel.
És la nova de Bridget Jones.
En la vida hay recuerdos que nunca nos abandonan.
Me gustas muchísimo. Tal como eres.
Pero a veces, esos recuerdos resultan ser...
Bridget.
Lo único que nos queda.
Què ha passat aquí? Què passa? Que és com si s'hagués mort algú.
Sí, exacte. S'ha encarregat a Colin Firth fora de pantalla. Què dius? Hosti, tu. King... Saps?
Ah, o sigui, que... se li ha mort en Colin Firth?
Sí, sí, es veu que sí. Es veu sí, que sí. Comença així la... No és cap spoiler, perquè ara ella se suposa que està vídua de fa 4 anys. Suposo que és per donar-li... O sigui, si tu fas una pel·lícula més de Bridget Jones, si no l'emboliques, si no la divorces, si no li mates el marit, o si no se li fas algú així, no té sentit fer cap pel·lícula d'això. I en aquest cas, doncs, li han tallat el cap al pobre Colin Firth. Pobre. Que, sí, sap greu, perquè era una de les coses que m'agradava de la saga, no? Mm. Que jo, com que no he vist la tercera, estava una mica despistat. Dic, hosti, que va morir a la tercera?
Sí, jo l'he vist, però no me'n recordava.
No, 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 doncs no, es veu que no, perquè, clar, l'última deu fer potser 10 anys de l'última, o...
Sí,
perquè,
clar, així.
Aquesta saga, o sigui, ja té 20 anys, o sigui, que no és una tonteria, eh? Vull dir que porten allò de tant en tant, fent el cada unes quantes pel·lícules, i ja feren molt de temps que no en feien una. I aquí se suposa que van tenir dos fills, i ara ell és mort, i ella, doncs, ha d'intentar, passats aquests 4 anys, intenta tenir noves parelles, coneix un professor... dels seus fills, hi ha un nano jove que també li agrada, no? Aquesta cosa cougar, etc etc. Aleshores, bueno, la pel·lícula és una comèdia romàntica com les de tota la saga.
Molt bé. Mira, ara estic veient un 85% a Rotten Tomatoes.
Sí?
Això està molt bé. Sí,
sí, és aquesta seqüela...
Aquesta, amb 27, a partir de 27 reviews, que no està malament.
Ui, no.
Bueno, no està malament.
Però... 27...
A veure, però hi ha els grossos, hi ha Time Out als Estats Units, hi ha New York Magazine, hi ha Hollywood Reporter, i tots aquests la tracten bé. Variety, l'Independent, el Guardian no. Encara tinc alguna esperança.
A veure, però tu mira't quan n'hi hagin 100. Quan n'hi hagin 100, sí, comença... Sí, però sí. Jo sempre dic, o sigui, el Rotten Tomatoes li fem la gràcia i tal, però vosaltres mateixos ho heu de gaudir i decidir-ho vosaltres.
Clarament.
Jo en algunes que les he puntuat molt malament, que a mi m'encanten.
René Zellweger continua amb la seva cara de sospitar, però després de... Vull dir, bé, mira...
Sí, serà una manera de... Més ella, jo dic que pràcticament no es fa pel·lícules de Bridget Jones, eh? La veiem...
Bueno, perdona, va fer Judy.
És veritat, sí.
Va fer Judy, Paparazzi, vamos.
Sí, sí. Però la tenim una mica desapareguda, eh? Recordo que va tenir una època que no parava de fer comèdies, i sí, però Judy, és veritat, bona pel·li.
Molt bona pel·li. Sí, sí. I aquí, doncs, bé. Mira, tinc moltes ganes de mirar-la, aquesta. Tinc moltes ganes d'anar al cine a veure la nova de Bridget Jones. Bueno, veurem, aviam ara quan creixin les valoracions, veurem què diuen. A veure, va, continuem.
Per cert, la pel·lícula s'estrena als Estats Units directament a Netflix.
I aquí, aquí
arriba
no?
Al cinema. No, aquí arriba en cinema. És curiós, això.
Sí, perquè havia vist que anava això en sales, però després vaig veure que allà directament a Netflix. No, no sí, vaig sí, entendre la diferència.
El mateix que ha passat aquí amb Emilia Pérez. Això depèn del distribuïdor.
Val, molt bé. Va, anem a la següent.
La següent, aquesta jo li tinc moltes ganes, també sí. Amb una mica de pena, perquè s'acaba, és el final de Cobra Kai.
A veure, de fet, és com si n'haguéssim parlat ahir, no?, de Cobra Kai. És...
Sí, perquè aquesta última temporada de 15 capítols l'han dividit en 3. Aleshores, cada 2 mesos hem tingut, des del mes de... Sí, des de l'estiu fins ara, doncs ens han anat distribuint 2-3 mesos en parts. I ara ja s'acaba. És el final, s'acaba Cobra Kai, s'acaba la temporada i s'acaba la sèrie. És a dir, veurem com acaba aquest combat d'arts marcials en una tercera part que intentarà ser un homenatge a tota la franquícia, no només a tota la sèrie, sinó també rendir els tributs que ens queden de les 3-4 pel·lícules de Karate Kid, i també servirà com una prèvia de la pel·lícula de Karate Kid Legends que s'estrena a partir de finals de maig.
Pot ser que l'anterior passés a Barcelona?
Sí, l'anterior el combat passava a Barcelona. Va. Però en aquesta, o sigui, acabava malament, acabava amb un mort, aquella part. Aleshores, se suspèn, s'entén el combat d'arts marcials, i torna, aquest cas, la final, la celebraran a Old Valley, el combat d'Old Valley, que és on succeïa el combat a la primera pel·lícula original de Karate Kid, i allà doncs es resoldrà per fi el guanyador i què passa amb el Miyagi-Do i el Johnny Lawrence i el Daniel LaRusso i tot plegat. Va. Que, bueno, que jo sóc molt fan i tinc moltes ganes ja, però també em fa pena que s'acabi. Però segurament, com que la sèrie té molt èxit i tal, acabin fent spin-off o coses d'aquestes. Sí.
Molt bé, va, vinga, continuem.
Anem, en aquest cas, pel·lícula Apple TV Plus, El abismo secreto.
A veure, sona així...
Tengo nuevas órdenes, debo desaparecer al menos un año, puede que más.
De què va això?
Doncs això és una pel·lícula dirigida per Scott Derrickson, que és el director normalment especialitzat en gènere de terror, però també doncs, ha dirigit la primera pel·lícula de Doctor Strange per Marvel i està protagonitzada en un repartiment molt important. Anya Taylor-Joy, Miles Teller i Sigourney Weaver. I això és una pel·lícula d'aquestes originals d'Apple que, bueno, és una història d'acció i terror, d'alguna manera.
Val.
Ho expliquem així. Sobre dos agents que treballen doncs, per agències d'aquestes de secretes del govern, espionatge, etc, que els diuen, mira, vosaltres, això per separat, eh? Tu amb una torre i tu amb una altra. Aquestes torres es miren. I aquí heu de vigilar que no surti res, no? Allò que no és que no entri, sinó que no surti el, no sé si un bitxo o alguna cosa que hi ha dintre que no ens ho acaben d'explicar. Aleshores, entre ells no es poden comunicar. Però, esclar, tu imagina't un any allà esperant si surt o no i estàs sol, doncs, bueno, què fan? Comunicant-se amb cartellets, amb coses d'aquestes, comença a haver-hi allà una amistat, una cosa, però bé, veuràs que... Si no hi ha alguna cosa que surti d'allà, pot ser molt avorrit això d'enviar-se cartes durant dues hores de pel·lícula. I, evidentment, doncs, el secret d'aquest abisme d'allò que hi ha al seu interior emergirà i veurem què passa, no? No expliquem res més perquè llavors entraríem en terreny spoiler.
Mm-hmm. Vale, bueno, molt bé. Això, Apple TV.
Apple TV.
Molt bé, què més?
I l'última proposta d'aquesta setmana és arriba a Prime Video i és Broken Range.
De què va? Això és a Prime, no dius?
Prime Video, sí. Això és la darrera pel·lícula de Takeshi Kitano. És val. Aquest director japonès que té moltes pel·lícules de culte. També és conegut doncs, perquè en el seu moment va ser el que va crear el conegut com Humor Amarillo, no? Mm-hmm. Que en japonès era el castell de Takeshi. I en aquest cas fa molta gràcia la proposta perquè és una pel·lícula dividida en dues parts. La primera part és una típica pel·lícula de Takeshi Kitano sobre yakuzas, màfies, criminals, etc, amb un to molt seriós. I la segona part és la mateixa pel·lícula, feta escena per escena, però rodada en format de comèdia com si fos una paròdia de la pel·lícula que has vist abans. És a dir, són la mateixa història amb dos punts de vista diferents. Oh. Un, diguéssim, d'un punt de vista d'una pel·li d'acció, drama, màfies i tal, i l'altre, una comèdia.
Ah, oh, mira, i... Clar, deu passar bé, això, no? Perquè, bueno, és mitja pel·lícula, no? Mires mitja pel·lícula.
Sí, a més, Kitano, que és un director que tant fa pel·lis de yakuza com comèdies, en sí. aquest cas, doncs fa tot amunt o la separa, no? Vull dir que això es va estrenar a Venècia amb molt bona rebuda i no passa per cinemes i directament la veiem a Prime Video.
Molt bé, doncs això, aquesta és l'última estrena que volíem comentar avui, és a Prime. Cinemes de proximitat aquest cap de setmana, tenim Maria Callas a Palafrugell, recomanada també, no?, amb l'Angelina Jolie, pel·lícula de Pablo Larraín, i Flow, pel·lícula familiar, que serà el dissabte i el diumenge a les 5.
Meravellosa, Flow.
A Torroella tenim The Brutalist... Sí, de fet tenim The Brutalist només, que també val la pena, no?
Sí, sí, podeu passar tota la tarda, eh? 4 hores.
Són 4 hores, la pel·lícula?
Vaja, pràcticament.
Que... D'un-hi-do.
Pràcticament, són 4 hores, sí, sí.
Mare de Déu. I després, Begú veig que hi ha aquest cap de setmana, Fuera de la Ley. Doncs aquestes són les pel·lícules de cinema de proximitat. Ignasi, gràcies i fins la setmana que ve.
Va, una forta abraçada.
Vinga, va, que vagi bé, adéu.
Adéu.
pluja de les últimes hores ja és història i avui dijous els núvols seran cada cop menys importants. La temperatura recuperarà durant el dia amb valors agradables per l'època de l'any. Vent de gregal durant el matí perdent força al llarg de les hores, amb una mica de tràngol en el mar. Divendres i el cap de setmana tindrem alguns núvols, però ja sense precipitació.
Vinga, gràcies. El Supermatí torna demà a les 9 del matí, com sempre, aquest informatiu que hem fet conjuntament Ràdio Palafrugell, Ràdio Capital, i que heu pogut seguir també per Ràdio Bisbal. Vagi molt bé, tingueu molt bon dia.